Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia, amb Carme Reverte.
Un cicle de visites turístiques guiades ressalten la potencialitat del patrimoni, el pòsit cultural i la riquesa arquitectònica del monestir i el modernisme de Sant Cugat. Es tracta de 6 noves propostes organitzades per l'Ajuntament que es tradueixen en més de 30 visites guiades per diferents punts de la ciutat fins a finals de novembre d'enguany. Concerts de música clàssica al claustre, una visita al campanar del monestir i els seus espais més obscurs, el dia a dia dels monjos a l'edat mitjana, els secrets que amaga el Palau Abacial i el modernisme dels edificis de l'Eixample Sant Cugatenc conformen l'oferta d'aquest cicle. De tot això en volem parlar amb la tècnica de turisme Marta de Castro. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
Ens posem en situació amb aquest fons musical per parlar d'aquesta iniciativa, d'aquest nou cicle de visites turístiques, però jo no sé si els santcugatencs coneixem prou el nostre patrimoni.
Vull creure que sí, que coneixem el patrimoni. L'únic que moltes vegades el que passa, que és les presses i el nostre dia a dia, no ens fa poder gaudir i descobrir el patrimoni que tenim al voltant. I arrel, aquest és una de les pautes que ens ha fet també organitzar aquests cicles de visites guiades, amb l'objectiu que sobretot els santcugatencs i ja poder ser el públic a l'àrea metropolitana que tenim tan a prop, puguin descobrir i estimar el seu patrimoni, tant natural com cultural.
Segurament ens passa com a tothom. Allò que tenim més a la vora, més a tocar, que en el dia a dia ho tenim a la vista, és el que segurament, i estic generalitzant molt, més desconeixem, no?
Pot ser.
És possible. L'objectiu, dèiem, era destacar aquesta riquesa cultural i arquitectònica, però teniu algun altre propòsit amb aquesta iniciativa?
Bueno, aquesta iniciativa, a més de donar a conèixer el patrimoni als propis santcugatencs, el que volem és fer una promoció a ciutat i que ens coneguin molt més enllà del terme municipal de Sant Cugat. Que tot el que és el Vallès Occidental i l'àrea metropolitana pugui venir aquí a Sant Cugat a gaudir aquestes visites guiades per descobrir els nostres diamants en brut que tenim a la ciutat i que a més després pugui gaudir d'una estona de compres, de lleure, de restauració en el nostre terme municipal.
D'això es tracta també. Precisament, teniu constància, teniu coneixement de, més o menys, la proporció de visitants que ens venen de fora de les rodalies de Sant Cugat i els que són de la ciutat?
Podríem dir que tenim una paritat amb l'assistència de públic. Tenim la constància que hi ha un públic que és de Sant Cugat, que per mi és molt fidel, en el qual normalment sempre van repetint les diferents opcions que tenim de visites, i cada vegada més, i amb això estem molt contents, tenim també un públic sobretot de l'àrea de Vallès que s'apropa a Sant Cugat a conèixer-nos i a gaudir-nos, en definitiva.
Com es fa la tria de les propostes que avui ja tenim i que podem gaudir? Quin és el procés?
El procés jo crec que és molt intuïtiu. Primer és veure què és el que tenim. Tenim un patrimoni cultural en majúscules, que és el monestir, i sobre aquí intentem vehicular diferents ofertes. Tant l'oferta més de descoberta d'espais poc singulars, com seria el campanar, en el qual a través de turisme s'hi pot accedir, si no és a través d'aquestes visites és molt complicat, i després donem també altres inputs, no? Fem uns concerts nocturns amb visita guiada també perquè la gent pugui venir per la nit, i si no també fem l'opció més combinada de visita amb un tipus de taller, que seria la visita del dia a dia dels monjos, aquesta molt adreçada al turisme familiar. I posteriorment tenim altres també patrimonis també importants, que és tot el nostre patrimoni noucentista i modernista que tenim a l'Eixample, que en aquesta visita el que intentem és combinar una mica tant patrimoni cultural com el patrimoni natural, en el qual vull dir que fem una mica d'explicació i incís en tot el que són els arbres històrics i monumentals que es troben pel camí de la ruta. Digue-li el cedre del Jardí de Pilar Roig, o explicar una mica els plàtans de la plaça Barcelona, o el xiprer de Can Quitèria. I anem explicant una mica també la combinació entre el que és la trama urbana del per què apareixen aquestes cases, i a més doncs, també donem aquestes pinzellades doncs, que també el visitant o l'usuari de la visita doncs, conegui doncs, aquestes peculiaritats d'aquests arbres monumentals que tenim a la ciutat.
Perquè d'entre les propostes que es fan, hi ha algunes que aquestes són noves, però imagino que al llarg de tot el que heu pogut oferir durant aquests anys, hi ha propostes que tenen una acceptació que us fan mantenir aquella oferta, diguem, per petició popular, no?
Bueno, l'oferta clàssica, diguem, l'oferta clàssica és la visita del campanar, església i claustre. Aquesta és la que tenim més demanda, és una visita diurna que comença a les 10 del matí i que ens hem de llevar un dissabte pel matí per poder pujar doncs, al campanar i descobrir tot allò que l'usuari no es pot imaginar a simple vista que hi ha dins del campanar. Hi ha una quarta volta fantàstica, es poden veure els estris del campaner arribar i si et toca doncs, en punt o un quart escoltar les campanes i evidentment doncs, si el dia és fantàstic doncs, poder gaudir d'unes magnífiques vistes de Collserola i de tot el municipi.
I has pujat?
I he pujat, sí.
I per què no ens expliques què has vist des d'allà dalt?
Bueno, evidentment es veu Collserola a primera hora fantàstica, o sigui, unes vistes espectaculars, i si el dia doncs, acompanya i és clar, doncs, es pot arribar a veure a Montserrat i bueno, tot el que és l'àrea del Vallès. La veritat que jo us ho recomano. Aquest dissabte tenim una altra visita i és un espai encisador i la veritat que molt màgic.
Què és el que més sorprèn precisament d'aquesta visita del campanar a l'església i al claustre?
Jo crec que en general el que sorprèn és accedir a aquest espai poc singular, o sigui, en el qual doncs, no tothom hi pot accedir. No? És el fet de poder pujar aquestes escales de cargol històriques i descobrir pas a pas doncs, tot allò que potser el mur exterior del monestir ens tapa i no ho podem veure amb els propis ulls en el nostre dia a dia. I llavors, paral·lelament també doncs, és la combinació no? de la petita explicació de com ha anat evolucionant-se arquitectònicament l'església, com va passar del romànic al gòtic, i que és l'única església de Catalunya que en el qual es pot apreciar doncs, aquest salt d'estil, i evidentment doncs, acabar en el nostre claustre interpretant doncs, els capitells, 144 capitells diferents, amb una immensa capacitat de transmetre diferents temes. La veritat que la visita és molt completa i bueno, molt enriquidora.
Uh-huh. Parlàvem abans de propostes que es repeteixen perquè han tingut una molt bona acceptació. És el cas de les visites de nit amb notes musicals que arribeu
sí,
a la segona edició?
Sí, és la segona edició que les tenim programades. És un repte de visita perquè bueno, és una visita nocturna d'una hora amb una temàtica completament diferent i que s'acaba amb un concert de 20 minutets a la part superior del claustre també amb unes composicions que cada visita la té diferent. Aquest divendres en tornem a tenir una programada, toca la Patricia de Nou. I bueno, crec que és una experiència única perquè els usuaris d'aquesta visita entren exclusivament en el claustre només per fer la visita i per escoltar el concert. Per tant, és un espai que és per poder-lo gaudir i bueno, per fer-se-lo una mica seu en aquesta estoneta. No?
I amb una coordinació pel que fa a la part musical, la vam tenir la setmana passada a la Patricia en aquest estudi, que és un luxe, no?
Tenir
una persona que es pugui dedicar a treballar amb aquest mim i aquest carinyo que hi posa aquesta activitat. Com està funcionant de moment? Perquè ja han començat aquestes visites.
Vam començar el 10 d'abril i bueno, anem funcionant prou bé. La promoció ens fa cada vegada doncs, que hi hagi més gent o més sorpreses, no?, d'interpretació i de gent que ve a les visites a través, doncs, sobretot del boca a boca o de la publicitat que anem promocionant. I la veritat que estem molt contents de l'èxit de totes les activitats en general.
Ens estem passejant per aquestes propostes turístiques de la ciutat. Hem parlat de les visites de nit amb notes musicals, de la visita al campanar, a l'església i al claustre, i una de les que també ens pot cridar més l'atenció és la del dia a dia dels monjos a l'edat mitjana. Una visita que en aquest cas està recomanada per fer en família, no?
Està recomanada per fer en família. És una activitat que en el qual hem volgut planificar una mica doncs, la integració de tots els membres de la família, perquè bueno, creiem que una activitat així més divertida doncs, bueno, potser també és una oferta que estaria bé introduir-la.
I compartir-la.
Uh-huh.
Tinc entès que és a partir dels 14 anys... O en aquest cas no?
Podria a partir dels 7, no dic que 7 anys, però a partir dels 14 o 10 anys, 10 o 11 anys, a nivell de la interpretació també, a nivell d'interpretació del que és el contingut, és millor. Però bueno, hem tingut casos que han vingut pares amb nens petits, i llavors bueno, tot s'adapta una mica al col·lectiu que trobes en aquell moment.
Uh-huh. Volem conèixer una miqueta més els detalls d'aquesta visita del dia a dia dels monjos a l'edat mitjana i per tant ens traslladem, ens anem fins al claustre. Allà tenim la nostra unitat mòbil i l'Eva Garrido. Eva, bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Què ens expliques?
Doncs mira, estem aquí al claustre del Museu del Monestir amb l'Ona Costas, que és coordinadora i educadora, però avui ens farà de guia d'aquesta visita de la que estaves parlant, Carme. Anem a fer aquest simulacre de visita. Som visitants privilegiats perquè estem ella i jo soles, però començarem en el punt de partida que li he demanat a l'Ona, que comencem des del punt d'inici. Molt bon dia, Ona, gràcies per fer-nos aquesta visita.
Bon dia.
A nosaltres i als oients. Comencem aquí, aquesta visita del dia a dia dels monjos, i com venen els visitants, ens has explicat que els feu entrar totalment en el rol de la vida dels monjos perquè els disfresseu, fins i tot explica'ns doncs, com es du a terme aquesta visita.
Doncs exactament com has dit tu, els visitants els trobem aquí a l'entrada del claustre i llavors el monitor que el rep, l'educador, assumeix el rol de l'abat, en aquest cas seria l'abadessa, i els comentem doncs, que acaben d'entrar en un monestir benedictí. Estem a l'edat mitjana i aquí ens regim per unes normes molt estrictes. Els anirem presentant la regla de Sant Benet al llarg de la visita i la nostra màxima és el ora et labora, resa i treballa. I això és el que farem. No resarem ben bé, però estructurem la visita seguint aquestes hores litúrgiques. Són 8 hores litúrgiques que tenen els monjos benedictins i entre aquestes hores litúrgiques simularem una miqueta les tasques o el que els hi toqués fer als monjos.
Vinga, Ona, doncs comencem. Començàvem aquí al principi a l'entrada del claustre. Per on ens portes ara? Et seguim. Vinga.
Doncs mira, primer estaríem aquí mateix, jo us renyaria una miqueta, perquè no són maneres d'entrar en un monestir, heu entrat amb roba de carrer i amb totes les vostres pertinences. Llavors us convidaria a desfer-vos de la vostra roba de rics, us poseu l'hàbit benedictí, la túnica negra amb el cinturó que és una corda, i us convidaria també a desfer-vos de totes les vostres pertinences. Llavors deixaríem guardades les vostres motxilles, bolsos, perquè els monjos benedictins viuen en pobresa.
Seguim, doncs. Ens hem desfet de totes les nostres pertinences, els nostres bolsos. Els nens suposo que deuen quedar al·lucinats quan pensen: ai, ara m'he de disfressar, ara m'he de treure tot el que porto, però bé, segur que ràpidament entren al joc i s'ho passen d'allò més bé. Seguim, Carme, que estem entrant pel jardí que hi ha aquí enmig del claustre. Seguim a l'Ona, que ens porta fins la font que hi ha aquí al mig.
Sí, ara pujaríem al pis superior. Tenim un audiovisual que explica la vida del Pere Ferrer, un monjo que va viure de veritat aquí, i allà trobaríem una sala a les fosques que bueno, hem il·luminat pertinentment, hi ha una reproducció d'un altar i allà simularíem pues, la primera oració del dia, que seria matines, estem parlant doncs, més o menys de les 6 de la matinada, i allà doncs, és on ens despertaríem i explicaríem com dormien els monjos i com era això d'aixecar-se i tot, perquè evidentment tot estava superpautat i bueno, no hi havia temps lliure, diguéssim.
Una vida molt dura i molt sacrificada, no?
En part sí i en part no. És a dir, la regla de Sant Benet és molt estricta i molt pautada, són 73 normes que regulen absolutament tota la jornada, però d'altra banda el que busca Sant Benet és una certa flexibilitat, és a dir, que els monjos visquin dins d'aquesta vida estricta doncs, còmodament i que no tinguin motius per queixar-se. Un exemple d'això seria que la regla de Sant Benet és vigent avui en dia en alguns monestirs. I a més, pensant que estem a l'edat mitjana, doncs evidentment viure en un monestir és un privilegi.
Seguim, Mona, per aquesta visita ens parlaves d'aquest audiovisual. Un cop vist l'audiovisual i havent parlat d'aquesta oració tan matinera que començava a les 6 del matí, què feien els monjos?
Doncs després d'haver simulat aquest llevar-nos, el que faríem després d'aquesta primera oració seria anar a la sala capitular.
Va, ens dirigim a la sala capitular, doncs.
És la sala de reunions. Els monjos benedictins viuen en silenci. La sala capitular és l'únic lloc on ells poden parlar, comunicar-se. I aquí faríem, després de l'Audes, una primera reunió per distribuir-nos les feines del dia. Anem cap allà, si vols.
Els monjos tenien cadascun una tasca, diguéssim, adjunta, o cada matí es podien repartir una tasca diferent? O cada monjo tenia un rol molt ben definit dins d'un monestir?
Cada monjo tenia el seu rol. Sant Benet va estipular això de l'hora et labora, llavors el labora, el treballa, era això, que cada monjo s'encarregués d'una part del monestir. Llavors hi havia rols menors, càrrecs menors, com el refetorer, que és el que s'encarrega de parar taula i d'esperar taula, que potser duren una setmana, un mes, i hi ha rols més importants, com l'abat mateix, que aquest ja és un càrrec vitalici. Llavors aquests càrrecs doncs, van rotant entre els monjos. Ara el que faríem aquí a la sala capitular és repartir en els assistents a la visita doncs, un petit penjoll amb un càrrec i després simularíem també, doncs, per exemple, les confessions i els càstigs, perquè això forma part també del dia a dia.
Explica'ns, Ona, com ho feu això de les confessions, els càstigs i els rols com es reparteixen? Ho feu a sorteig? Els nens posen la mà dins d'alguna bossa i treuen el rol? Com ho feu això?
Bueno, ho fem més o menys a sorteig, perquè sí que intentem, per exemple, tenim preparades unes cadires, ells s'asseuen com ho haurien de fer de veritat, que és per ordre d'edat, llavors als nens els donem el càrrec d'oblats, que són aprenents de monjos. Llavors, als més grans, doncs intentem que segurament la persona dels més grans tindria el càrrec de prior, que seria l'ajudant de l'abat, i la resta són una miqueta a l'atzar.
I això de les ordres i confessions?
Això ja és més arriscat. Això seria convidar en els assistents, si algú té doncs, alguna confessió per fer. A l'edat mitjana les confessions eren públiques, és a dir, eren davant de tothom, i l'abat decidiria quin càstig se li imposa.
Renoi, els castigueu als assistents?
Bueno, ells no. Els monjos de veritat sí, els castigarien.
Els haguessin castigat?
Sí, correcte.
Seguim doncs després de la sala capitular, un cop ja els visitants ja tenen el seu rol assignat i han fet aquestes confessions, jo crec que ja viuen totalment immersos en la vida medieval i dels monjos d'aquí del monestir de Sant Cugat. Seguim doncs, Ona, per on ens portes?
Bueno, hauríem passat la hora tèrcia i ara arribaríem a la sexta, que seria més o menys les 12 del migdia. Aniríem cap al claustre major, que és la galeria sud del claustre, és la que toca l'església. Aquí tenim la porta que ens comunica l'església, avui en dia no la fem servir, però a l'edat mitjana era l'accés que tenien els monjos per anar aquestes 8 vegades al dia a resar. Explicaríem una miqueta doncs, com és aquesta manera d'entrar a l'església i sobretot també ens aniríem fixant en quins capitells anem trobant.
Parlem doncs d'aquests capitells que també tenim aquí a Sant Cugat una visita que parla sobre les coses que ens expliquen els capitells, oi que sí?
Sí, exacte. Perdó. Tenim, per exemple, la visita que fem cada primer diumenge de mes a les 12, que ens centrem en aspectes més històrics, iconogràfics. Aquesta visita és més teatralitzada, diguéssim. Però, de totes maneres, doncs, el contingut bàsic, els capitells més importants, tot això es toca igualment.
Què hi veiem en els capitells d'aquí del claustre? Motius de natura, història bíblica, perquè els capitells suposo que eren una manera de també d'alfabetitzar el poble i d'ensenyar-los la història de la Bíblia.
Sí, exacte. Bé, el poble ben bé no, perquè la gent del poble no entraven aquí. Eren com cartells que informaven els monjos de doncs, missatges importants, recordatoris, a través del que has dit tu, no? Doncs escenes de la Bíblia, mitologia, escenes de la vida quotidiana. Per exemple, aquí el claustre major, aquest ens serviria per fer la següent activitat. Tenim un capitell de vida quotidiana, que és els monjos llegint i escrivint. Això normalment ho feien en una sala que és l'escriptorium, però quan venia el bon temps aprofitaven i traslladaven els pupitres aquí. És aquest capitell que tenim aquí al claustre major, es veu un monjo a cada cantonada, un té el cap escapçat, cadascun està sobre un pupitre inclinat i un llegeix i un altre escriu. Estan recreant aquesta feina, que és la que aniríem a fer nosaltres ara durant la visita. Aniríem a la sala dels tallers i allà tindríem preparat doncs, una mitja horeta de taller d'escriptura medieval.
I què els ensenyeu als visitants a escriure en aquest taller d'escriptura medieval?
Ells tenen una pauta amb lletres gòtiques. Llavors copien aquestes lletres i fan un manuscrit amb el seu nom. Els hi donem les indicacions de com fer-ho i el material. Utilitzen el càlam, que seria la canya d'escriure, utilitzen la tinta, nosaltres avui en dia tinta xina, però bueno, més o menys seria simular el material que feien servir ells i l'hora també en què ells ho feien.
Simular aquesta manera que tenien de treballar tan laboriosa que els hi portava tant temps copiar aquests llibres i aquests manuscrits. Seguim, Mona, de la visita. Parlàvem d'aquest taller de l'escriptòrium. Què més? Què més podem fer?
Doncs ara ens dirigiríem cap a la Galeria Nord, que seria el claustre dels nens. Claustre dels nens perquè allà doncs, aquests oblats, aprenents de monjos, on el mestre d'escola, que era un mateix monjo, ensenyava a llegir, a escriure i totes les normes de vida.
Clar, perquè un aprenent de monjo, en quina edat podia entrar al monestir?
Doncs podien tenir 6 anys perfectament. Eren nens que eren els últims nens nois de la família, els que ja no els hi tocaria segurament part de l'herència, i les famílies els enviaven aquí de ben petits.
Bàsicament perquè no tenien diners, perquè no caiguessin en la pobresa i en la misèria?
Exacte, sí, motius econòmics i amb el trasfons religiós que dominava aquella societat.
A ser monjo era una sortida, suposo que els asseguraria un futur anar en aquests joves. Seguim, doncs, parlant del claustre dels nens, que ens explicaves que els ensenyaven.
Doncs sí, anem cap al claustre dels nens i allà trobem, per exemple, l'entrada al refectori, que és l'entrada al menjador, i aquí comentem una mica com era el tema de l'alimentació en la vida dels monjos.
Suposo una dieta força estricta.
Molt. Bàsicament vegetariana. Llegums i hortalisses era el que dominava la dieta. Tenien prohibida la carn i el peix era en ocasions especials. Però, per exemple, el que et comentava abans, no? La regla de Sant Benet, molt flexible, diu no podem menjar carn, però els monjos més vells o malalts sí que poden.
I aquestes llegums, aquestes verdures, aquesta dieta, la conreaven tot a ells? Tot ho feien aquí al monestir?
Això seria l'ideal, que és la regla benedictina, diu que el monestir ha de ser autosuficient i en teoria tenien aquí, on nosaltres tenim la zona jardinada, ells tenien un hort i aquí treballaven aquestes hortalisses. Però d'altra banda, els monjos de Sant Cugat eren els senyors feudals de la zona, del municipi, de terres que tenien més enllà i com a senyors feudals cobraven en impostos part de la collita dels pagesos. Per tant, una part de l'alimentació també vindria d'aquí.
Seguim doncs també parlant d'aquesta dieta que en una de les visites, no és pas aquesta que estem fent dels monjos, sinó una altra de les visites, la de les llegendes nocturnes al monestir de Sant Cugat, quan acaba la visita, doneu a tastar als assistents un plat típic de l'època que era un pastisset, és el flaó.
Exacte, tastant una part de flaó, és un pastisset d'origen medieval, que és de cabell d'àngel, i ells ja el consumien en ocasions especials, com podria ser el Nadal, podria ser Sant Cugat, moments així. De normal l'alimentació era superestricta, no es donaven aquests petits luxes, i bàsicament també tenint en compte que menjaven un cop al dia.
Un cop al dia dura aquesta dieta. Ona, Seguim per la visita. Ens queda gaire estona de visita. Ens queda poca estona. Què més ens pots explicar?
Mira, ara, després de l'àpat central del dia, del dinar, seria ja una estona de relax, de descans, i després seria moment d'estudi, l'hora de la lectio divina, no? Llavors, aquí el que comentem nosaltres, com ja hem fet el treball d'escriptòrium, serien els capitells una miqueta que fan més referència a aquestes reflexions, no? Per exemple, els capitells més religiosos, i un que no podem descuidar és l'autorretrat de l'Arnau Cadell, que és el mestre escultor i que també va ser arquitecte d'aquest claustre romànic.
Ens apropem a aquest capitell, doncs? Anem-lo a veure, que estem aquí a prop del capitell, que és el retrat d'Arnau Cadell.
És el capitell que està a la cantonada de la galeria nord amb la galeria est. És un capitell que està adossat en un dels pilars i és un dels que fa especial el claustre, perquè no en trobem de capitells així en gaires altres claustres. L'Arnau Cadell que havia treballat primer al claustre de Girona, per tant, molts dels capitells que veiem aquí, la iconografia és la mateixa, però el que va fer aquí va ser relacionar aquesta iconografia amb el lloc que ocupa el capitell al claustre, de manera que aquests missatges que porten els capitells tenen molt de sentit.
Eva, digue'm, Carme. Perdoneu, un minutet i hauríem d'anar arribant al final de la visita, perquè ja sé que ens podem entretenir molt i molt, perquè és...
I tant, perquè hi ha de coses per fixar-se, un fotimer de coses per fixar-se. Doncs ara estàvem per acabar, Ona, aquí, poca estona. Parlàvem del retrat d'Arnau Cadell i amb això acabaríem, diguéssim, la visita, com a mínim, la d'ara, que suposo que la dels visitants encara poden gaudir una estoneta més, oi?
Sí, tindrien un recorregut més llarg. Aquí veuríem aquest autorretrat de l'Arnau Cadell treballant sobre un capitell amb les eines a la mà i al costat tindríem la inscripció en llatí que ens diu que aquest és l'escultor Arnau Cadell que ha construït aquest claustre per la posteritat.
Doncs amb això acabem. Ona Costas, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquesta visita i nosaltres acabem aquesta visita, Carme, que esperem que els oients els hagi arribat i s'hagin animat a venir, a apuntar-se a la visita, que aquí els estaran esperant.
Jo crec que sí, ha estat una visita molt il·lustrativa, però millor fer-ho in situ, anar allà i gaudir precisament de tot això que ens heu estat explicant. Eva i Ona, moltíssimes gràcies.
Vosaltres, des de l'estudi, m'agraeixen que ens hagis atès, Ona.
Doncs gràcies a vosaltres per venir a veure'ns.
I nosaltres continuarem aquí parlant amb la Marta, perquè encara hem de donar alguns altres detalls. Per tant, Marta, abans de tancar hem de parlar de on s'han de fer les reserves, de quina manera funciona, els grups que teniu ja concretats.
Les reserves de les visites que ja us he comentat, i a més aquesta també del dia a dia dels monjos, que també la tenim programada per aquest cap de setmana, s'han de fer a l'oficina de turisme presencialment, es troba a la plaça Octavià, o si no per telèfon, en el número de telèfon de l'oficina que podeu trobar doncs, a la pàgina web de l'Ajuntament o a qualsevol altre recurs.
Que no s'encantin, no? Perquè de vegades es tanquen els grups ràpidament.
Sí, les places són limitades i els grups de vegades doncs, s'ocupen i llavors tens que emplaçar la propera visita programada en el calendari.
Molt bé, doncs Marta de Castro, tècnica de turisme, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat
moltes
i haver-nos il·lustrat amb tots aquests detalls que hem complementat amb aquesta visita amb la nostra unitat mòbil. Nosaltres arribarem al punt de les 11 del matí, després de les notícies. De seguida tornarem amb l'actualitat esportiva, la tertúlia i el redacció d'esports.
Sant Cugat a fons. La vida és local.